Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Entrin-se amb vostès als 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. I ara fa una estoneta estàvem aquí esperant que vingués el senyor Braut.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia, senyor Braut. I
la culpa és dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Venim?
Que la culpa és dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que t'obliguen a pagar bitllet. Vostè no sap que cada vegada em costa més colar-me.
Ah, o sigui, que el problema és perquè vostè estava donant voltes per dintre dels ferrocarrils amb els segurates darrere.
Exacte. Mig recorregut l'he hagut de fer corrents pel mig de la via.
Bé, doncs un altre dia, faci el favor de venir a peu, s'aixeca vostè a les 4 de la matinada, el nostre company, el Xavier Gargallo, ens estava proposant de fer un carril bau, expressament, perquè vostè arribi a l'hora. És a dir, de casa seva, aquí la porta de l'emissora. Ja no li dic que el deixin a la carretera, no, porta de l'emissora.
Doncs no ho descarto, jo no descarto gens ni mica. De fet, he estat mesurant la distància, a veure si, no sé. Val a dir que també, en aquest sentit, això del canvi d'horari perjudica molt. Perquè, clar, com dius, tenim una hora més...
Perdoni, m'està parlant vostè de dissabte a diumenge. Exacte. Estem a dimarts.
És que jo vaig amb un delay que no vegis.
Té un jet lag al noi. Miri, fa una estona...
A més, pensi que això del Sandy a mi m'afecta molt. Que per cert, avui la secció anirà sobre el Sandy.
Està molt bé.
I el temps, i el fred,
això del Sandy, malgrat els morts que hi ha hagut, pensi que Nova York està sense llum. Amb la qual cosa vostè sap que d'aquí 9 mesos hi haurà una criança de nens que Déu-n'hi-do.
Exacte, això és una llegenda que va córrer amb la famosa apagada del 73, que va ser. I a veure, jo la veritat dic, anem a veure, que no funciona l'electricitat no vol dir que no funcionin els anticonceptius.
Això també té raó. Però vostè imagini's.
A no ser que endollin el preservatiu al llum, no sé, vaja, digui.
No sé, dic que no hi ha llum, llavors què passa? Que no té... Perquè jo l'altre dia em vaig donar compte que sense llum ens quedem sense res. O sigui, clar, un té una vitroceràmica, amb la qual cosa ja no pot cuinar.
Ah, exacte.
La calefacció va amb corrent elèctrica.
Exacte.
L'aigua calenta va amb corrent elèctrica.
Exacte.
Sí. Els ordinadors van amb corrent elèctrica.
Bueno, depèn, el meu va a pedals, però vaja.
El seu, perquè el seu és model clàssic, per dir-ho.
Exacte.
I llavors què passa? No hi ha llum, no pot fer res. Llavors, no hi ha llum, no té calefacció. Què fa? Es posa amb una altra persona al llit, i la calor humana és molt, molt maca. I ben tapadets amb mantes, el rosse fa el carinyo.
Exacte.
I ja hi som.
I això, i dius, total, per què? No? Pel futur que ens espera, doncs engendrem més fills. No, exacte. No? O sigui, present, el moment que dius, estem tornant al segle XVIII, doncs tinguem més fills. Ja et fiques mentalment, exacte. Dius, ningú em pagarà la pensió i he de tindre descendència.
Jo no sé si l'assegurança això ho pagaria. Diu, és un accident. Exacte. Com que no hi havia llum, em vaig posar allà, exacte. Ens vam anar animant, he procreat, és un accident.
Podem fer acudits grollers sobre m'he equivocat de forat perquè no havia llum o no cal?
No, val, no. No, perquè, escolta, fa una estona el Xavier m'estava suggerint un separador que diu en companyia no apta per cardíacs.
Exacte.
En companyia no apta per gent fina.
També és una possibilitat... Ah, no, jo, per cert, que estem parlant d'això...
Parli.
No, és que a mi m'han canviat la caldera a casa.
Bé, una notícia,
Ja que estem parlant de qüestions domèstiques...
I això què vol dir? Que avui s'ha dutxat?
No, em vaig dutxar ahir, el dilluns. Van començar les obres el divendres, van acabar el dilluns. El cap de setmana s'ha fet llarg, no només per l'hora de mes, sinó per la manca d'aigua calent, d'aigua potable, d'aigua corrent...
A vostè no, això no li afecta.
Sí, em dutxo
l'aigua potable sí, però...
No, vaig directament al gimnàs a dutxar-me. Vaig al gimnàs, em dutxo directament, al jacuzzi, amb els iaios...
Està molt bé.
Està molt bé. Veus allà les dentadures postisses que van surant, xoc.
Sí, no, li han tirat el sabó i vostè no s'ajup.
Mai de la vida.
Això.
Mai de la vida. Jo en poliesportiu com el que jo vaig, mai de la vida. Ja l'any passat vaig esmentar una anècdota del poliesportiu i no en farem més.
No, no en farem més. Bé, els deia que això és en companyia, que cada dimarts a partir de les 12:01 és una hora que el senyor Braut no coneix, les 12, no sap el que és. Doncs,
és que jo faig servir un altre fus horari. Jo utilitzo un altre fus horari.
Sí, quin?
El de ma casa.
El de teva casa. Vostè em fa com els pagesos. Falta molt per arribar al poble. Diu, una hora. I potser són 7 o 8. I no està, l'hora de pagès, que se'n diu.
De pagès.
De tota la vida. Doncs bé, els deia que hi ha un equip de gent que està treballant. En el control de so està el nostre company en Xavier Gargallo. Després tindrem a la redacció el senyor Manel Piñero, tindrem a la coordinació el Grum i a l'estol de col·laboradors que cada programa fan que això brilli una mica. Tindrem el senyor Jaume Capdevilacap, que ens parlarà doncs, de coses del món del còmic, de coses del món de les revistes gràfiques, exposicions, etc. Tindrem el senyor Monigal, que avui serà molt breu perquè està gravant.
Oh, i què estan registrant, si es pot saber, el seu
no
programa?
No ho sé. Em va dir, diu, sortint de l'informatiu haig d'entrar i només tindré 5, m'ha molt estirat 10 minuts, que és el descans, perquè estic gravant.
Però,
I ara vaig dir, ja que tenim aquí el tot terreny d'en Braut,
exacte.
Si vols canviem la secció exacte. Del Braut, per la teva canviem l'horari i ja està.
Cap problema.
I diu, no, perquè aquella hora estic amb el taxi. que em porta cap a la gravació i no faré el gili a dalt del taxi.
Es perdoni, jo crec que el taxista ho agrairia. És més, igual ni li cobrava el servei, mira què li dic. De l'emoció d'estar, de participar en aquest
sí.
esdeveniment.
Igual, ser... igual en vez de portar-lo al lloc de gravació, ho porta al dispensari, dient, tinc un boig aquí.
Home, doncs perdoni, ara quan he
o fent vingut... senyals amb els Mossos, xixi, que tengo el loco, xixi, que tengo el loco.
No, no, poca broma, poca broma. Jo ara quan he entrat hi havia un grup de nens que venien entrant aquí de l'auditori, aquí on, si nosaltres som a la part d'ara, doncs això era... Jo crec que s'haurien de ficar en crema xatal, s'haurien de penjar de l'antena, però això és un altre tema.
Sí, bé, però i el dia que hi hagi un terratrèmol sabem... La caiguda serà forta.
Ostres, és veritat, no hi havia pensat.
Veu, ja està, deixi-ho estar.
No, 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 havia uns nens, no, dic, ostres, no m'han demanat autògrafs, no? Això m'ha preocupat.
Perquè la ràdio es veu, no és, no és imatge.
Ah.
Vostè, jo fa, ara ja perquè la gent és més corrent i circulen més fotos i hi ha això de les noves tecnologies, però fa molts anys, quan jo vaig començar,
jo m'havia trobat... Marconi.
Sí, amb Marconi. Amb Marconi li vaig dir...
I el Tesla també estava allà. Tesla i Marconi.
Sí, i el Hertz.
Exacte. El trio. Exacte, el trio, el Calavera.
El trio Calavera. I a veure, el Pedro Pablo Ayuso, la Matilde Vilariño, la Juana Ginzo, tota aquesta gent clàssics de la ràdio. Bé, jo era cadell llavors. Llavors em vaig trobar una vegada amb una oïdora que les primeres paraules van dir t'imaginava diferent.
Ah, està molt bé.
Ah, la gent en aquella època s'enamorava de la veu. I li agradava la veu, no li
agradava. Això vol dir que he de forçar una miqueta la meva
veu. Home, has de fer més seductor.
Puc intentar fer un programa de seductor amb aquest to de veu?
Tu intenta fer un programa de nit. Hola, molt bona nit, benvinguts. Estem aquí.
Hola.
Pues fa molt de temps jo feia un programa de nit i el fèiem a l'hora del futbol. Llavors vam dir, bueno, fem competència a la gent que fa futbol. Totes les mises fan futbol, nosaltres fem un programa de música lenta i tal.
Home, està molt bé, perquè així les dones que no els agrada el futbol escoltaven
exacte,
el seu programa.
Escoltaven el programa que el fèiem una noia i fèiem així una cosa, posàvem inclús la llum de l'estudi una mica baixa i tota aquesta cosa. I jo, com sempre, saludava la gent que treballa a la nit i tal, els pastissers, els bombers... Els... I ens van trucar a la comissaria de policia i va dir, nosaltres també treballem de nit.
Quin detall més bonic.
Bé, el detall és bonic, però t'encarrinxa, no?, quan el tècnic et diu la policia. Hòstia. Dius, malament rei.
També podríem haver trucat, per exemple, del dipòsit de cadàvers. Nosaltres també treballem de nit.
Estem amb el Saman. Estem amb el Saman.
Exacte.
Els bombers ja els saludava, jo, els bombers, a la gent que treballa a hospitals... Però la policia no vaig pensar que treballessin de nit. I és veritat, els quinquis treballen de nit.
És més,
els quinquis en refreixos cada any.
Exacte, els espetges també treballen de nit. Hauria d'haver felicitat. Saludat, una salutació cordial a tu, que m'assaltes cada nit.
Exacte.
Tu que cada nit amules a Curro Jiménez saltejant pels camins i sablejant-nos vilment a la gent que circula.
Està preparat ja per fer un programa a nit, jo ho veig.
Sí, jo m'hi poso,
veig,
ja.
Veig que ja les meves indicacions l'han portat pel bon camí.
Exacte, un programa nocturn, allò, a més, ja tancat directament, ja amb la foscor. Hauríem de triar un nom que no estigués ja agafat.
Home, això, allò de, jo què sé, Junts a la nit.
Això està pilladíssim, Junts està a la nit, veus a la nit, no sé què, o sigui, qualsevol cosa a la nit.
Ja està pilla.
O sigui, fins i tot llums a la nit, fins i tot de dia a la nit. Jo crec que fins i tot el nom, si busquem, igual hi ha un nom que ja de dia a la nit o alguna cosa per estil.
És tu i jo.
Això també, tu i jo, nosaltres.
Em sona aquestes tasses que es compraven abans del cafè en llet, el tu i jo, que una posava tu i l'altra jo. Dius, que qui és el tu i qui és el jo?
Depèn del més egòlatre. El més egòlatre és el jo i l'altre és el tu.
És el tu.
És la comparsa.
Aquí està vostè fi. Aquí està vostè fi. Doncs bé, els deia que tindrem de col·laboradors el senyor Jaume Capdevilacap, tindrem el senyor Monegal, que com fa una estoneta estàvem explicant, l'home anirà ràpid avui, i després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà...
Podem dir que el senyor Monegal és un opinador precoç?
Ara aquí m'ha...
Se n'hi ha ràpid. Fes...
Sí, és un opinador precoç.
Perquè
té raó.
Ella en televisió és un opinador tàntric. O sigui, ella a la televisió fa una crítica tàntrica, és una cosa que s'allarga i dura, i el programa podria durar 8 hores que li deixarien. És més, la seva columna...
Sí, però quan va per feina, va per feina. M'entén?
Té ritmes diferents segons el mitjà. Està molt
bé. Exacte. Parlem amb el senyor Sergio Fidalgo, també us hi deia...
L'Espanyol va empatar.
Sí, però vull parlar de l'Espanyol, però no exactament del resultat esportiu, sinó que el diumenge va fer 112 anys de la fundació de l'Espanyol.
Això coincideix amb el que jo havia dit el 29 d'octubre,
exacte. I van inaugurar l'estàtua del soci, el monument al soci, que és una família perica que va al camp. I va anar el president Condal, va anar l'expresident Sánchez Llibre, va anar el Juli Pardo, van anar tot d'autoritats de l'Espanyol, gent vinculada a l'Espanyol, però no va anar cap jugador ni el Mauricio Pochettino. I aquí el senyor Fidalgo està una mica rebotat.
Però el Pochettino, a veure, segons corren els rumors, està més fora que dins, diuen.
Bé, això, ja, bueno, això també ho deia el Nacho Vidal. Bé, Deixi-ho estar, deixi-ho estar.
Després diuen que sóc jo.
Després tindrem la secció del senyor, del professor Braut, que ens parlarà del Sandy.
I l'Alfred, sí.
I parlarem amb el senyor Ricardo Plástico, que és un dibuixant i un dels coordinadors del tercer Saló del Còmic Social, que fa poc es va clausurar.
A Santa Coloma de Gramenet.
A Santa Coloma de Gramenet. Doncs dit tot això, només recordar-los que aquest programa està presentat pel senyor Josep Braut i per un servidor, Lluís Requesens Lavi. Posem fil a l'agulla. Dotze i vint del matí, senyores i senyors, i ara és aquell moment que, malgrat que està núvol, la veu del senyor Jaume Cap de Vilacap ens alegra amb aquell bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol, senyor Cap.
Bon dia i bon sol.
Veu com
bon
ens alegra, dia. Veu com ens alegra.
Home, i tant, és que m'hi faltaria.
És que està núvol, això, que, escolti'm, farà una tempesta. Entre això i el fred que fa, que m'ha agafat el fred a mi als traspeus.
Sí?
Sí, m'ha agafat el fred.
Sí, bueno, sempre, de cop, mira, i això, doncs, sembla que
ens
fa més de
fred,
bueno, si
ens
fa molt, però...
Sí, sí que n'en fa. Sí, que n'en fa, sí.
No és que faci més fred, el que passa és que no ens acostumem. Tenim tanta calefacció i tanta roba així que, o sigui, a la que sortim del mèdic ja... És com la calor. Tenim tants aires acondicionats que la que posa tot ja està.
No estic d'acord amb vostè, senyor Braut. No estic d'acord amb vostè. Abans venia la calor, després venia allò que se'n deia entretemps o primavera, que un es posava una americaneta fina, una cosa així, per anar, i a sota anava fent cada cop més fred i fred. Ara no, ara passa de la màniga curta a dir, anem traient els tabardos, eh?
Sí, però el que passa és que la màniga curta ara és al revés. La màniga curta ara hem de posar a l'hivern, perquè tot arreu hi ha confeccions de tota castanya, i la bufanda l'hem de guardar per l'estiu, perquè entren aquests llocs que tenen l'aire condicionat, que sembla que t'has de congelar allà dintre, per tant...
Sí, sí.
Estem malament.
Home, amb això té raó, perquè va al cinema a l'estiu i pot sortir congelat,
I tant.
Sí, sí, amb això té raó, perquè dius, anem al cine, dius, bueno, agafa una americana per si cas.
És que això és una estratègia de mercat...
Una manteta per assegurar.
És que això és una estratègia de mercadotècnia, és a dir, hi ha poca gent que vagi al cinema, llavors als cinemes les sales s'han de reinventar, aquest verb que està tan de moda, llavors diuen, què passa? Doncs que com l'aire condicionat és molt car, nosaltres oferim un servei d'aire condicionat a sac, en el cas de l'estiu, o de calefacció a sac, en el cas de l'hivern.
Està molt bé.
Llavors la gent ja no va a mirar pel·lícules, va a passar una estona, doncs, de contrast tèrmic.
Molt bé, doncs, després d'aquestes coses que no ens porten enlloc, tampoc, anem a per la feina, senyor Camp.
Això.
Va, escolti, això tampoc porta enlloc, perquè parlar de ninotets del final tampoc. Parlem-ne.
Home, parlem dels ninotets, perquè almenys els ninotets ens alegren una mica la vida.
Sí. Bueno, la setmana passada vam quedar parlar d'una mica d'aquesta exposició, que si no ho era, no m'ho va semblar.
El sento una mica tallat, senyor Camp, el sento una mica tallat.
Sí, és que estic a la muntanya, i aquí a la muntanya ja sap que això de la cobertura... Sí,
que està a Berga, que... està a Berga?
Estic a Berga. De fet, estic un tros més amunt de Berga i tot.
I com t'atreveixes amb aquest fred que fa estar a Berga?
Home, és un foc que... A Berga fa un fred amb collons, també, eh?
Ja. Doncs bé, a veure si podem continuar... Digui'm.
No, què, per això?
Digui'm?
Se'm sent o no?
Sí, ara sí.
Sí, ara sí.
Sí. Si no es congela, clar. Digues.
No, perquè fa solet, però fred. Doncs això, que ja sí, s'obri, que encara no s'ha inaugurat, s'inaugurarà la setmana que ve, i és una exposició que ha patrocinat o ha muntat la Fundació Gin.
Sí.
Fundació que vetlla una miqueta per la col·lecció que va deixar en Jordi Ginés, l'antifista del Cleves, i un gran artista també, va ser gran portadista de Barrabàs o del Papus, i va dibuixar també per totes aquestes revistes de Bruguera i també per l'Estranger, no? Que és un personatge potser que li falta una miqueta una reivindicació, però és un personatge molt important dins del món nostre dels ninots i sobretot de la caricatura.
Sí, sí, a veure, va ser un dels pares de la caricatura en aquest país. El senyor Kilian, el Vizcarra, li han d'agradir molt.
Va
descobrir
el Vizcarra, per exemple, no?
Sí, sí, i el senyor Kilian va aprendre molt d'ell, també. Digui.
Sí, no, ara no us sento jo amb vosaltres.
Ara no us sents a nosaltres?
Pel que diem.
Em sents?
Hola,
ens sents, cap?
Ara sí, ara no.
Ara sí, ara no. Déu meu, això de la tecnologia és tremenda. Ens sents ara? Bé, nosaltres sí que t'estem escoltant, eh?
Podem fer un monòleg?
Jaume,
tu continua.
No. Jaume, ens sents ara? Bé, són els problemes del telèfon, no...
Només escoltem la meitat del que diu, però això no vol dir que sigui la meitat interessant. No, que dic.
No, a veure, s'ha sentit fins ara que hi ha una exposició...
Sí,
Ara ens sents?
Sí, ja ho sento.
Ah, val, ara. Doncs continua.
No, que aquesta exposició la
fonda. Jaume? S'ha tornat a tallar.
Preguntador, P, pregunta. Contestador, C, contesta.
Jaume, estàs... Ens sents ara? Perdona'm, és que ara sí que no et sentim.
Potser que estiguem retransmitint en directe una tempesta que està arrossegant pels aires un...
M'estàs dient que el Sandy ha arribat a Berga?
Exacte. El Sandy ha arribat a la part alta del Berguedà, pel que ens ha dit. Sabem que estem en un punt indeterminat entre el Berguedà i l'Himalaya. No sabem ben bé exactament. Sabem que és una muntanya molt alta, probablement ja hagi deixat el Berguedà i sigui a l'Himalaya en aquests moments. Himalaya, que ens en diu.
M'estan dient que hi ha un problema de cobertura. De totes maneres, ara t'estem sentint. O sigui que si vols continuar...
Fes una cosa, posa't en un lloc elevat o ves parlant fent saltirons, perquè quan més amunt estigui més cobertura hi haurà. Tu ves saltant mentre parles.
Jaume, ens sents?
Sí, però
sents. Sense sents?
Sí,
ara et sentim. Lluny, però et sentim. Digues. Ara et sentim molt malament. Escolta'm una cosa, Jaume, si de per cas deixem-ho, perquè m'està dient el tècnic que dius que és un problema de cobertura i que no...
Si vols puc imitar la veu del Jaume Capdevila i inventar-me tota la secció.
Ah, sí?
Sí, sí. No sé com imitar la seu. No, tens un consell, Jaume. Deixa't créixer el cabell, fes-te com una punxa punca d'aquestes que farà d'antena i tindràs més cobertura. Així com a idea, com a concepte.
Diu que ho provaré. Se sent fatal. Se sent fatal. Jaume... Fins la setmana que ve, doncs deixem-ho aquí, perquè és que se't sent fatal. Em sap greu, això són els aires de Berga. Bé, Jaume, fins la setmana vinent. A veure si podem tenir una connexió com cal.
Em sap greu que la tecnologia hagi frustrat aquesta connexió.
Molt bé, Jaume. Adéu-siau.
Molt bé.
Adéu.
Jo tinc aquí
un
article interessant sobre per què les dones tenen més fred.
Escolti'm una cosa, vostè ha après algun dia que la ràdio s'ha de posar els auriculars i ha de parlar a una distància del micròfon, no parlar rampat a la paret, com si fos allò, el vago de Minnesota que feia el Gin?
Ara m'he perdut.
Ara que estàvem parlant del Gin, feia un personatge que era el vago de Minnesota, que era un David Crockett gandul, i vostè ha fet la mateixa pose, tirat allà aquí contra la paret, parlant amb el micro allà...
És que jo em pensava que se me sentia. Ja.
A veure, hi ha diverses coses. Primer, quan entri no em doni cops a la taula. Vostè entra espitat perquè arriba tard i dona cops a la taula. Segon, no em teclategi coses per mirar-les per internet per sent el tac-tac-tac-tac-tac de les tecles per les auriculars.
És que faig això tan modern que se'n diu 2.0 i ara poso... Escolteu en directe a Ràdio Martorell.
Sí, clar.
Flash. Llavors ho poso i això ho llegeix
algú. Però llavors, en tal cas, aixequi vostè el teclat i procuri que no faci clac-clac-clac, perquè si no se sent el pom-pom. I després se'n posa a parlar sense els cascos, sense els auriculars, i amb el micro allà on Sant Patrici va perdre la boina. M'entén? I aquell home que està... Sí, i aquell home que està regulant el seu so va de cul. Perquè és quan se'l sent baix, puja. Quan vostè s'acosta, baixa. I aquell home li agafarà un infart, a part de mi. Vostè vol acabar amb la incompanyia com sigui.
Això és un acte de justícia. És a dir, si
vostè... Ah, és un acte de justícia carregar-se el tècnic.
No és just que vostè sigui l'únic que pateix en aquest programa. Llavors,
Reparteix,
si vostè, que és el director del programa, pateix i ho passa malament, és just que també fem patir una mica...
És un repartidor, vostè.
Exacte.
És un repartidor. Vostè reparteix infarts a doixo.
Exacte.
Pensa que la directora també... Hi ha una frase de la directora cada dimarts pel matí que és mítica. Encara no ha arribat. És mítica. Vull dir, quan em veu aquí, amb els papers sol, em pregunta, encara no ha arribat?
I jo dic, la setmana que ve no. M'amagaré aquí sota la taula que no em vegi.
Sí, un altre separador. En companyia, el programa del Encara no ha arribat... En fi, li dóna vidilla, el xaval li dóna vidilla a l'assumpte. En fi.
Exacte.
Bé, senyores i senyors, hem arribat pràcticament a 2:15, que és el moment de posar aquests consells publicitaris i després continuar amb la companyia.
Ràdio Martorell, 91.2 FM.
Anunci de compreses, anunci de sabons, propaganda de beguda, propaganda de menjar, espot de cotxes, espot d'assegurances, tot el que tingui música, ho té, les pot escoltar. Es pot escoltar. Cada dia a les 4.
Bé, senyores i senyors, i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. Són les 12:33 i, com els deia abans, parlem amb el senyor Ricardo Plástico, que és un senyor que és dibuixant, humorista gràfic i, a més, porta 3 anys sent un dels coordinadors del Saló del Còmic Social. O sigui, ja han fet 3 anys. Això més que un saló és un miracle, perquè últimament estan fent-lo pràcticament sense cap tipus d'ajuda.
I és molt meritori.
És molt meritori.
I probablement això sigui mostra i símptoma.
De què? De com va el país, no?
Mostra de que són lliures, mostra de que potser fan mal si no els hi donen ajudes ni subvencions, en canvi d'altres sí que en reben. Probablement demostra que són més socials i compromesos del que podria semblar.
Doncs molt bé, anem a preguntar-li al senyor Ricardo Plástico. Bon dia.
Hola, bon dia.
¿Qué bon tal? Dia. Bé, vais? Aquí, treballant.
Bueno, aquí estamos también intentando levantar el país, ¿no?
Primer de tot, felicitats pel festival. Pel saló, vaja.
Pel saló. Em fa gràcia, estem aquí intentant aixecar el país, el senyor Ricardo Plástico. Doncs pues mira que el país pesa, perquè hi ha una colla de ganduls que s'hi arrepengen.
Imagínate la de países que vamos levantando entre todos.
Bé, jo deia que vosaltres quasi, en vez de fer un saló, feu un miracle. I això que no sou creients, que és sense res, muntar una sèrie d'exposicions, una sèrie de taules rodones, etc. Com es fa això?
Bueno, pues como todos los años, con la colaboración de la gente que está dispuesta a invertir un poquito de su tiempo y su energía en este proyecto, que cada vez, bueno, parece ser que son más, sobre todo entre los autores, que ven esto, bueno, como una cosa diferente y un tipo de modelo de charla diferente, más parecido a un debate que a la presentación de un álbum, ¿no?, que es lo que se suele ofertar. Y nada, y también con la participación de la gente de Santa Coloma, que como todos sabéis son muy, muy participativos.
Aquest any va estar el Ricard Soler, que era el senyor que fins fa poc feia el programa amb mi i que em tenia tranquil, perquè el senyor Grau em porta que un dia aquests m'infartarà, i va estar al saló i em va comentar, diu, a part de professionals, hi havia gent que no tenia res a veure amb el món del còmic. O sigui, gent del carrer que també s'interessa per aquest fet.
Sí, bueno, también, claro, vemos que viene gente que esto le coge de nuevo y de repente se dan cuenta de que hay álbumes que tocan temas que a lo mejor les interesa. Había gente que a lo mejor venía simplemente por el mero hecho de venir a la biblioteca, a ver el movimiento, que había vidilla por allí y se animaban a las charlas. Pero bueno, también a lo mejor había gente que el tema de Palestina les interesaba y no sabían que había tantas obras a lo mejor sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los temas que más cómic produce. O, no sé, sobre la monarquía, bueno, los temas que estuvimos tratando, las utopías, el cooperativismo, o la mujer.
Sobre el tema de la monarquía, és una exposició que és del jueves, ¿no? Uh-huh. O que se la va seguir el jueves, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí, nos han hecho una manita con ello, porque eso ya os digo, la gente al final, pues, de un modo u otro, colaboran con su pequeño empujoncito y nosotros estamos súper agradecidos, claro.
I no heu mirat de buscar cap tipus de subvenció ni res? O és que ho heu mirat i no us la donen? Com deia aquí, bueno, el senyor Braut, perquè com que sou dolents no us la volen donar.
Este año, no sé, el año pasado contamos con una pequeña subvención. Lo que pasa que, bueno, están ahora recortando por todos lados, no nos ha dado tiempo de pedirla. Uh-huh. Ha sido un año complicado para alguno de nosotros a nivel personal y al principio no sabíamos si ni siquiera íbamos a hacer tercera edición. Pero bueno, como decidimos que el tema iba a ser la utopía, pues hemos hecho de nuestra utopía el salón, la tercera edición.
Doncs, de moment, felicitar-los, perquè tirar endavant un projecte cultural sense ajudes públiques jo crec que és un acte d'heroisme i, a més, és més un acte de principis. Tenint en compte que les característiques d'un saló de còmic social que és crítica al poder, ja sigui un poder públic, ja sigui un poder privat, em sembla molt meritori que es faci molt meritori i molt creïble. O sigui, li dona una pàtina d'autenticitat i de credibilitat.
Bueno, intentamos también tener esta filosofía, si bien es cierto que para hacer el salón pues unos mínimos económicos siempre hacen falta y nos es muchas veces difícil, pues a lo mejor mejorar cosas. Este año no hemos podido hacer el concierto, por ejemplo, que el año pasado hicimos un concierto ilustrado que estuvo muy bien, pero claro, había falta de medios, las exposiciones pues han estado un poco más ajustaditas, pero hemos tenido buena ayuda, por ejemplo, con los plotters que nos han enviado el jueves y tal. Pero bueno, eso, cada año es más difícil, pero creemos que hay también otras maneras de sacar pues los pequeños gastos necesarios que necesitemos, pues desde la participación de colectivos y entidades de la zona, no sé, implicando al ciudadano, porque a fin de cuentas un poco el mensaje que queremos dar con el salón es que se hace con la ayuda de mucha gente y que todos los cambios se hacen así, con la suma de la participación de muchas personas. Todo lo que estamos pidiendo y todas las exigencias en las calles, ¿no?
És una mica fer veure que el còmic també serveix per quelcom més de, que distreure, que explicar aventures de superherois, etcètera, sinó que el còmic... jo sempre dic que hi ha còmic bo i còmic dolent, igual com hi ha cine bo cine, i cine dolent, i igual com hi ha teatre bo
i novel·la bona i novel·la
dolenta. Sempre m'he queixat allò que et deien de petit. Bueno, deixi'l que ara llegeixi un TVO, llavors deien TVO despectivament, que més, quan sigui més gran ja llegirà llibres. Dius, no, quan sigui més gran pot continuar llegint còmics que són molt macos i pot continuar llegint llibres que també n'hi han de bons.
És la típica confusió entre contingut i continent.
Exacte, sí senyor.
Es un medio más de comunicación y incluso muy poderoso y bueno, gracias a que no está tan considerado, pues tiene mucha libertad.
Correcto.
Hay mucho contenido y mucho tipo de cómics. Quizá la industria aquí pues no fomenta del todo o no se puede fomentar del todo a los autores de aquí, pero cómic social, si vamos al salón todos los años vemos muchísimo. Es cierto que bueno, pues aquí a lo mejor no se edita por las grandes firmas o salen por otros lados, por pequeñas editoriales, pero sigue habiendo mucha gente que estos temas le preocupan y le interesan y usan pues las viñetas para narrar muchas cosas. Hace poco he leído La fábrica de la Oveja Roja.
Sí.
Me ha parecido impresionante.
Es la historia, yo no lo he podido leer, pero es la historia de una cooperativa, ¿no?
No, ese que comenta es la comunidad. El de
la comunidad.
La fábrica sobre la vida de los trabajadores en una fábrica y cómo reivindican los derechos. Está muy bien, la verdad me ha sorprendido mucho.
Sí, sí. El que passa és que aquests còmics és això que tu dius, les grans editorials no els interessa editar-los, sembla que vulguin estar bé amb l'estament, i llavors s'ha d'editar amb editorials petites. Jo recordo quan jo era jove i tu eres un nadó, potser un espermatozou encara, que va haver-hi l'explosió del còmic underground als Estats Units i aquí, que va ser una manera de tenir una indústria paral·lela. Ara això no es dona, però sí s'està donant el fenomen d'internet. O sigui, hi ha molta gent que treu els seus productes a través de la xarxa, o bé a través d'aquestes editorials, diguem-ne, també d'això, de la xarxa, no? Diguem,
virtuals. Editorials que tenen la virtut de no deixar-se la pasta pagant un lloguer de despatx, per exemple.
Exacte.
Cosa que és molt respectable.
Exacte. I això fomenta una mica que es puguin treure productes diferents del que està sortint a cada moment, no?
Hombre, yo creo que ahora, por ejemplo, están en auge los e-cines, esto... Y que, bueno, sí, está saliendo otro tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, accedí un poco al medio gracias a compartir las cosas por internet. Yo tengo un poco la filosofía de que el copyleft es una cosa interesante. Y una vez al trabajo que se consigue, pues hay que compartirlo. Y lo interesante es que de casi cualquier dibujante, me imagino que enseñar su trabajo a mucha gente. Y que, bueno, pueden sacar su opinión, o entender su mensaje, o reírse, depende de lo que se intente. Entonces, bueno, creo que es un medio, pero el papel no hay que... O sea, creo que no hay que desperdiciar, es que quitar la importancia que tiene.
No, pero... Jo em referia que, hi ha iniciatives, o sigui, no fa falta que un editorial et recolzi, sinó, per exemple, jo sé que el Franxo, per exemple, va treure les seves tires dels cargols a través de Vicame.
Per exemple, sí, un crowdfunding, clar,
hi ha gent que el que fa és, per exemple, anar amb editorials aquestes tipus Lulú, que tu sí. deixes i llavors, si a algú li interessa el còmic, el pot comprar... El que em refereixo que hi ha un sistema que no fa falta estar dintre de la indústria muntada que hi ha.
Sí, hay un mundo aparte, o por ejemplo también están los fanzines. Creo que hace poco ha salido un documental hecho por fanzineros, se llama ¿Qué significa underground? Y hay una red de fanzines y de autoedición y de gente que sigue intentándolo. Lo que pasa es que claro, que ya no existe el Víbora o no existe el Makoki, que daban acceso a estos dibujantes nobles inquietos. Y sobre todo cuando están inquietos es cuando salen las ideas más ácidas, ¿no? Y las críticas más punzante, pues yes. Creo que estas cosas ahora no se permiten. Solo tenemos una revista o dos ahora mismo, que son el Mongolia y el Jueves, que tocan un poco el tema del humor ácido y
Las cómics. Hi ha una història que amb això del Jueves, i segurament tu compartiràs, que el no té competència. El no tenir competència, qualsevol cosa val. M'entens? O sigui, jo recordo l'època del Papus que estaves a la reunió de redacció i deies, farem aquesta portada. I l'Ibà et deia, això no, perquè segurament això ho farà ja el Jueves, donem-li la volta. I això et donava ales per buscar una cosa potser millor. El Jueves, si no té competència, doncs no dona la volta a res, el primer que hi ha ja vale.
Claro, creo que eso nos vendría bien que estuviera el mercado más amplio, saldría, porque hay mucha cantera de dibujantes, saldría muchas más cosas, y permitiría mayor acidez, no sé, otros puntos de vista, porque claro, hay muchos dibujantes, muchos puntos de vista sobre la actualidad política que nos toca ahora, y es interesante saber qué tratan estos temas. Internet últimamente siempre está pleno de viñetas, de gente interesantísima, de Cap, de Ferran, Martín, no sé, muchos dibujantes muy activos, y creo que por ahí se están llevando muchos mensajes a gente que a lo mejor no se lee la prensa. Es un arma interesantísima.
Una pregunta, vostè que és dibuixant, com valora que l'última icona, l'últim símbol que ha triomfat entre el que es podria dir la contestació, que és el moment dels signats, hagi estat una màscara d'un còmic que té el seu origen en Si no vaig errat, l'any 79, que és el de Vendetta, el V de Vendetta?
Sí. Bueno, yo creo que es un personaje muy interesante, Guy Fawkes, y aparte un gran icono que creó el señor Alan Moore, y el cómic realmente es muy interesante, también habla un poco de lo que está pasando, ¿no? O sea, de, bueno, el cómic habla de anarquismo. Yo creo que es interesante que se mezcle, pero bueno, hoy vivimos en la sociedad de la imagen y muchas veces voy por la calle y voy contando en escaparates y en sitio y en póster las cosas que hay de cómic o dibujadas, o que tienen, y es infinito. O sea, los iconos y este tipo de imágenes están metidos en la sociedad. O sea, igual no se le da la importancia que tienen, pero hay muchas cosas dibujadas. Entonces, no me parece raro que se haya usado este personaje.
La máscara para esto. Ricardo, moltes felicitats per la feina que esteu fent. Ja saps que cada any et truquem, sigui abans o sigui després d'aquest saló del còmic social, per saber com ha anat o què és el que fareu. I més que res per donar-vos ànims i perquè vegis que hi ha mitjans de comunicació que també s'interessen per aquestes coses. Esperem que continuïs i l'any que ve doncs poder-te trucar. O si treus algun àlbum o alguna cosa, ja saps que aquí tens els micros oberts.
Ok, yo siempre cuento con vosotros, no os preocupéis. Muchas gracias, el año que viene, por supuesto que nos vemos otra vez.
Sí, senyor.
Recordem l'adreça del teu blog, si et sembla bé. Okay. L'adreça del teu blog és plasticart@blogspot.com, correcte?
Correcto.
Molt bé.
Doncs després... després el senyor Brau li farà una crònica que sap que fem amb el nostre blog d'encompanyia, que el posarà, el pentinarà.
No,
el pentinarà, que diu el senyor Monegal, el pentinarà. Ricardo Plástico, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up.
Que això és impermeable.
Sí, no, estàvem parlant de que el senyor Braut, sí. Li ha caigut una mica d'aigua.
Que diu una mica, diu 4 litres.
Sí, hem tingut sort que l'ordinador està al mig.
Sí, bàsicament una peça de roba meva ha fet de cobertura. Ja.
Menys mal, perquè un incendi ara no seria el més adequat.
No, el problema és que m'ha caigut el gruix sobre els meus pantalons i semblarà que de la mateixa emoció d'entrevistar el Ricardo Plástico m'he miccionat a sobre. No, és aigua, no s'escandalitzin vostès. Sort que a ràdio no es veu.
A veure, jo he portat molts anys fent el programa amb un senyor molt tranquil aquí al meu costat.
Era el que necessitava, era el gir.
Estava acostumat a aquesta tranquil·litat, a aquesta pau. Vostè és un dragon can. Vostè és un dragon can, ja li dic ara.
Sí.
Bé, doncs, ja que porta els pantalons mullats, posis els calçotets per sobre els pantalons i converteixis amb el professor Braut.
Exacte, faré la secció... Per, com que no hi ha cames, faré ja...
So, i encara sort que no se li ha mullat el guió.
No, no passa res, com que me l'escric jo mateix amb el propi guió, les dades en concret. Doncs...
Bé, digui.
Aquesta setmana hi ha dues notícies importants. La primera és una que no comentarem, però que a mi m'ha deixat corprès, m'ha perdut, dolgut i damnificat, fins i tot, que és que els Green Day han suspès la seva gira mundial.
No sé qui són.
Doncs molt malament. Green Day és un grup clàssic de música punk, o si més no és un grup neoclàssic de música punk. És a dir, és un grup de música punk del 90 i tants que, diguem, va, juntament amb els Offspring, els Smash Mouth i altres grups, van... regenerar
sí, vostè el punk i veig que el porta molt interioritzat.
Sí. No, és un estil musical més, i com, igual que el còmic, igual que el cinema, n'hi ha de bo i n'hi ha de dolent. Doncs res, han suspès per un problema de drogues, que és rar, un cantant de rock amb problemes de drogues, no?
Sí.
Doncs res, l'altra notícia és la meteorològica. Com que crec que tindrem temps de sobres al llarg de la temporada de parlar de músics i drogues, perquè és un tema que no s'acaba mai,
sí.
Doncs parlarem de la meteorologia.
Jo voldria un dia que ets parlar amb el senyor Jordi Sierra i Fabra, que ha tret un llibre que és la biografia dels Beatles.
Hombre.
Intentarem parlar amb ell, ja vam parlar no fa gaire, perquè és un senyor que, clar, has de parlar molt seguit amb ell perquè treu llibres com a roquilles. Però, i és un gran expert musical.
Però no serà que té un negre que li escriu?
No.
Rotllo César Vidal, no?
No. Aquest senyor se l'escriu ell i és un... ve del món del... diríem del periodisme i escriu ràpid.
Ma,
havia sigut director de... Disco Express.
I si no és igual, vull dir, com que ningú coneix aquesta revista, vostè se l'inventa.
No, és veritat, és veritat. És un senyor que escriu, i li vam fer una entrevista aquí en el seu moment, i vam acabar parlant, doncs, dels Beatles.
Això m'agrada.
I em va dir que el més catxondo dels Beatles és el Ringo Starr.
Ja fa la cara.
Sí, que era el més gran, l'alcohòlic, el de més, el que es tenia que morir primer i encara els enterrarà tots.
Exacte.
Perquè ja només n'hi queda un per enterrar.
Ah, sí, és que no ho sé jo ara. La Yocono... Sí, la Yocono... Sí.
No, la Yocono no forma part dels Beatles.
No forma part dels Beatles. Va, perdó.
Bé, dit aquesta petita cosa musical, doncs vagi vostè a la seva secció.
Doncs sí, la meteorologia és notícia primera perquè per fi ha irromput plenament la tardor, ja a finals d'octubre. Per cert, aquest cap de setmana s'ha celebrat a Castelldefels, aquí al Baix Llobregat, l'Octoberfest, la tradicional Octoberfest a Castelldefels.
I què fan amb l'Octoberfest?
Doncs el que es fa en qualsevol altre Octoberfest, com la de Calella, la de Blanes o la de Serenal de Mallorca, és a dir, cervesa, salxitxes i senyores mamalludes que et van servir cerveses i salxitxes.
I per què li posen Oktoberfest? I no poden posar la festa de l'octubre?
Perquè com que se suposa que té una cosa així com Alemanya i que si vas vestit de tirolès, doncs en la de Castelldefels, si vas ben correctament vestit et dona una cervesa extra. És una dada.
I, però Oktoberfest és anglès?
No, és en alemany. És Oktoberfest en alemany. En Kai, en Vieres, si vostè això.
Per tant, diuen, tenen que posar la Grossen Fest en Cervesen.
Exacte.
D'Octubre.
Exacte. Doncs res, aprofitant això i que el Sandy és notícia perquè està assolant la zona de Nova York, com hem esmentat al principi del programa.
I han fet cunyetes amb la Sandy de Gris. Per internet hi ha cunyetes amb la Sandy de Gris. Sí, es veu la foto del que és l'huracà amb el careto de l'Olivia Newton-John al mig.
Això està molt ben
trobat. Sandy de Gris.
Així m'agrada.
Continuï.
Com si la pel·lícula Gris fos radiant actualitat. Exacte. Doncs res, he aprofitat per fer 7 petites pinzellades sobre el tema. La primera, quan parlem de fred. Fa molt de fred. Hi ha un concepte físic que vull reivindicar, que és el fred absolut.
I què és el fred absolut?
El fred absolut, m'agrada que em faci aquesta pregunta, perquè per això ho he notat.
Per això la pausa, no? Exacte. Perquè li pregunti.
Exacte. És el menys 273,15 graus centígrads. És a dir, estaríem parlant dels 0 graus Kelvin. Per sota d'això ja no hi ha més fred.
No es pot baixar més.
Això té una explicació física molt simple, que explicat així per ràdio, sense dibuixos ni coses d'aquestes, consisteix en explicar que la temperatura no és més que la mesura de la calor és energia, i un cos que no tingui gens ni mica d'energia, un cos que estigui buit d'energia totalment, la seva temperatura serà de 0 graus Kelvin, és a dir, menys 273,15 graus centígrads. És a dir, seria la temperatura més o menys que hi ha a l'espai exterior.
O sigui, un mort té més temperatura.
Sí, però encara té cosa per anar traient. Encara té cosa. Sí. D'acord? Després, més qüestions sobre la temperatura. Un altre concepte que habitualment es treu sobretot a l'inici de la tardor, hivern i després a l'estiu, que és la temperatura de sensació. La temperatura de sensació fa referència a que no són només els graus centígrads de temperatura, sinó la humitat, el vent, el que fa que hom tingui més fred o més calor. En el cas, per exemple, quan arriba l'estiu, si a la calor, a més hi ha una humitat molt alta, doncs augmenta la temperatura de sensació.
Perquè sues més i estàs com més engonyós.
Tot tu fas un fàstic, no? Em faig jullo a mi mateix.
Sí.
El mateix passa...
És quan vostè es dutxa dos cops a la setmana.
Exacte, és quan passo, quan pujo al nivell,
Es dutxa dilluns i divendres.
No, em dutxo dilluns al matí, dilluns a la tarda. Ah. I ja aguanto per la resta de la setmana.
Ah, està molt bé, Està molt bé. No vaig a parar, a cap lloc. Digui.
Sisplau, a veure, vull dir, dos cops a la setmana no vol dir que hagin de ser dos dies diferents a la setmana, però és el mateix dia.
També té raó,
El que deia. Doncs, efectivament, però he estat buscant informació en experts en el tema i resulta que hi ha més temperatures de sensació a part de les que s'apliquen a l'ésser humà. He trobat fins a 33 temperatures de sensació diferents. O sigui, nosaltres tenim la humana d'estiu i la humana d'hivern, no? La d'hivern no es té a veure, doncs, a part del fred, si bufa el vent, per això fa augmentar la sensació de fred, etc. N'he trobat per tota mena de bèsties, per les vaques, pels porcs, per les cabres, per les ovelles... Mm-hmm. O sigui, sembla que va haver una època que els experts en granges, quan volien allò tindre la temperatura òptima per producció de llet o perquè el pernil fos
producció
més
d'ous.
Bo... Exacte, producció d'ous, o que el pernil fos més bo...
Ah, no, i tinc una notícia del pernil que després li diré.
Així m'agrada.
Que diu que si el porc està estressat, el pernil surt dolent.
No m'estranya. Jo si fos un porc estaria molt estressat, vull dir, ja li dic ara. Està tancat en aquella granja menjant un pinxo que se sent bé. Doncs sí. Després, segona, hem trobat un altre, parlant de fred i de fredor, hem trobat un interessant article que no tenim temps de llegir sobre per què les dones passen més fred. En tot cas, aquest article, si ens fa algun dels col·laboradors, ja el comentarem.
Ah, ja el llegirem, sí.
Això ho deixem així congelat, ja directament.
Congelat. La temperatura aquí està tàbil.
Que estem aquí, i és que estem sembrats.
Sí, ja ho veig, ja.
Després, hem trobat un altre rècord, que és el rècord de dona frígida, si més no, rècord de dona frígida registrada per un sexòleg, un metge...
Però a veure, això, amb la temperatura...
Bé, és un altre tipus de fredor.
O sigui, l'ha agafat pillat, aquest.
És que l'altre era parlar de Fred Astaire. O sigui, et poses al Google, poses fred i et trobes Fred Astaire, perdoni, vull dir... Amb el qual dius, anem a veure.
Quan vols el Ginger Ale, et surt la Ginger Rogers, no?
Exacte. Llavors, clar, és un problema. És un problema. A veure, jo, la dada que tinc d'aquesta dona, que, segons sembla, és un estudi seriós, mèdic, se li va fer un seguiment, se li van fer diferents tractaments, aquesta dona ha estat conillet d'Índies, un altre joc de paraules.
Sí.
Diferents tractaments per tractar l'anorgàsmia femenina, són ni més ni menys que 46 anys sense un orgasme. És a dir, va tindre un orgasme, sembla que era als 22, això no ho he apuntat, i fins als 68 no va tindre el següent.
Potser és que el primer va ser molt bo i no ha trobat allò que diu, com aquest no n'en trobaré cap.
Sabem que la informació que ha trobat aquesta dona es va casar i divorciar diverses vegades. Era nord-americana, raó per la qual va anar canviant de cognom en funció del cognom del seu marit.
Ja. Yeah.
D'acord? Sembla ser que algun dels marits que va tindre doncs, va aconseguir el 0-0, o sigui, 0 orgasmes durant el temps que va durar la relació.
Està molt bé.
Més dades. Ja centrant-nos més amb el Sandy i el que seria la gestió de catàstrofes, grans pluges i grans inundacions. Aquí,
abans de continuar, mira, m'ha vingut una cosa d'això. Aquesta dona no sabia fingir. No havia sigut bona actriu.
Ostres, ara ignoro... Pot ser que hi hagi
moltes senyores que tinguin aquest problema, però que saben fingir. Fins i tot hi havia una pel·lícula molt maca que hi havia una senyora que fingia l'orgasme.
Enmig d'un restaurant. Sí, jo crec que
diu, posin el mateix que amb aquella senyora.
Exacte, aquesta escena serà de quan Harry va trobar Sally i serà una de les escenes més subades en la història del cine.
També l'hi ha agafat pillat. Continuïm amb el Sandy.
No, està molt bé. Sobre el Sandy i la gestió de catàstrofes en aquest país, a diferència dels Estats Units, he fet aquí 5 breus anotacions / reflexions. La primera, com han evacuat a Nova York i tota la costa est, Nova York, New Jersey, Atlantic City. Jo la primera imatge que es veu és tancant els aeroports i evacuant tota la zona, perquè un aeroport és un lloc molt perillós, no? Jo em pregunto, com s'ho faran per evacuar si passés aquí l'aeroport de Castelló?
Doncs és difícil,
Clar, com que no hi ha ningú, clar, però sí que no hi ha coses que envies la gent a trobar l'estàtua aquella.
I el de Lleida, el controlador arriba 3 minuts abans de que arribi el vol.
Exacte, és com jo.
És com vostè.
Igual és cosí meu.
Sí, igual és cosí seu. Em van explicar una vegada que arriba el pilot amb 10 minuts d'això, diu, no hi ha ningú a la torre control, i el pobre me cling...
Acollonit.
Sí.
Home, si hi ha el pilot automàtic, per què no pot haver el controlador automàtic? Per què?
Si tu has d'aterrar a les 5, jo arribo a les 5 menys 3 minuts i pim-pam, aterres i me'n vaig, tio.
Ho arreglem. És un aeroport lleidatà, segrianenc, tot ell.
Sí.
Més qüestions. Els perills de que aquí tinguem unes inundacions com les que ara mateix estava patint Nova York, que han calculat, que poden estar, segons la zona, entre una setmana i 3 setmanes per buidar i drenar tot l'aigua. Anem a veure, si aquí a la que cauen 4 flocs de neu. Estem parlant de poblacions Martorell, no tanta, perquè Martorell la població és més normal, però Sant Cugat del Vallès, que la gent és més pija. Escolta, a la que tens 2 centímetres de neu ja tens tothom amb els esquís pel carrer.
Bueno,
vostè s'imagina que passés
s'ha de lluir.
Vostè s'imagina que passés això aquí? La gent amb els iots anant a la feina?
Com? Carrers, ah, clar,
amb el llate, amb el llot, allò, amb la zòdia, amb la moto nàutica.
Aquí la gent sortiria amb la zòdia, amb la moto nàutica. Jo he vist ja fotos de gent fent virgueries amb la moto nàutica quan van haver unes petites inundacions cap al sud de l'estat espanyol.
Correcte. Una altra qüestió més. És perillosíssim perquè, miri, a veure, en aquest moment la televisió catalana, especialment la televisió pública catalana, TV3, hi ha un programa que està triomfant inexplicablement, que és el programa d'Albert Tom, que es diu El Convidat. Clar, vostè s'imagina l'Albert Tom fent-la un convidat a l'alberg on estan refugiats, on estan tots els desplaçats, tota la gent que han hagut d'evacuar? El tio autocomediant-se, hola, bon dia, i la punyetera veu en off perseguint a la gent que està dormint en lliteres, sí, amb les mantes, sí, sí, sí. I els de la Creu Roja.
Home, de fet, ja
ho
va passar
tenen un menú.
Ja ho va passar-ho fatal quan va anar, quan va ser el convidat del Quini en Jornet.
Exacte.
Perquè ja diu, no, si no dormirem aquí a casa, diu, dormirem amb la Rulot.
Exacte.
I va començar a patir l'Albert Tom, i diu, ui, i quan li va posar ja aquell sobre de sopa, diu, i tu sopes això? Diu, pues sí, dius, ui.
Ah, ho passarem malament.
Ho passarem malament.
I dues reflexions més. La primera, que
vagi
si això passés aquí,
connectar,
si passés això, ja tindríem el PP donant la culpa a tota la independència, o sigui, també som monotemàtics. Sí. A més, tindríem el PP de Murcia, el senyor Valcárcel, exigint el trasbassament de l'aigua de la inundació, que la portessin cap a Polaris World per regar el camp de golf. I ja per últim, en quin estat quedarien indrets tan emblemàtics del nostre país com Ciutat Badia o la Sagrada Família de Barcelona? Jo crec que quedaria millor el que estan ara, mira què li dic.
Sí? Sí. Vostè creu?
Si més no, ja no es notaria que hi ha hagut una inundació.
Ràdio Martorell, 91.2 FM.
13 i 3 minuts i avui anem ràpids amb el senyor Monegal perquè va dir, a veure, jo estic gravant i clar, us faré el favor. I ja que ens fa el favor, doncs bon dia, senyor Monegal.
Bon dia i moltes gràcies, senyor Monegal.
Vins, bon dia,
Veu?
Sí, aquí s'ha d'escoltar les notícies, jo no ho sabia, he sentit alguna cosa de Catalunya, informació o alguna cosa així, no?
Sí.
On estan els serveis informatius d'aquesta casa?
Estan els serveis informatius d'aquesta casa. Després del nostre programa entra un servei informatiu fet per l'Assumpta Mera que ens parla de les notícies de Martorell.
Exacte.
Interrompeixen la programació, amics meus, interrompeixen la programació per connectar-vos amb Catalunya Informació. Vosaltres que us importa això? O sigui, ja teniu el dial per posar Catalunya Informació. No cal que aquesta gent us ho posi. Fixeu-vos, per estudiar-se, 4 minuts de programa, connecten amb qui sigui, punxen l'emissora que sigui.
No, perdoni'm, senyor Monegal, això vostè està errat. Això és un costum que fan totes les municipals que a l'hora connecten amb els serveis informatius de Catalunya Informació. I això es ve fent aquí des de fa molt de temps, igual com a dos quarts posem publicitat, escolti.
Bé, amics, això no va així. Les emissores municipals, no totes ho fan això, les emissores municipals tenen la seva pròpia informació, generen les seves pròpies notícies. Perquè la gent vol saber què passa amb Martorell.
I una
pregunta, les generen o les tracten?
Qui vol saber el que passa a la Generalitat, o no sé què, aquest ja veu i ens fot Catalunya Informació. Per què collons heu de fotre aquí un butlletí de Catalunya Informació?
Escolti'm, que això no és una qüestió meva, perdoni que li digui, ni és una qüestió del programa, això és una qüestió d'emissora, senyor Monegal. I aquí el senyor Brau l'ha corregit fa un momentet i vostè no s'ha enterat de lo exaltat que estava.
Ja m'explicarà, un ciutadà de peu de Martorell, que vulgui saber què passa al seu poble, què és el que succeeix.
Ara dos quarts entre l'Assumpta Mera amb l'informatiu, li estic dient.
Què ha dit el polític de torn, quina exposició hi ha, què es pot anar a veure al teatre, això no ho pot saber. Ah, això sí,
el teatre
si
pot anar a veure...
Si la prima de risc està no sé quan, o si això sí que ho podrà saber. Bé, amics, ja ho veieu.
El teatre fan Joan Pere Capri, és una obra altament recomanable. Per tot aquell que vulgui recuperar un clàssic. Digui.
Doncs això és el que dic, brot, això és el que dic, home, que genereu aquest tipus de notícies i no això de connectar, vinga, va, anem a pixar ara i anem a fotre'ns un carajillo i ens fem aquí Catalunya Informació. Vinga, va, home.
Nosaltres no anem a pixar, anem a miccionar, senyor Monegal.
Bé,
nosaltres som fins, no som com vostè,
Bé.
Escolti, fa un momentet li he dit que el senyor Braut l'ha corregit i vostè no s'ha enterat perquè està fent un míting i està exaltat. Li he dit que aquí no generen notícies. En tal cas, l'Assumpta Mera les tracta, les notícies, no les genera ella.
Bé, es generen també, perquè el periodisme local, clar, notícies n'hi ha poques, Llavors, te les has d'inventar o has de parlar amb el regidor de torn perquè t'expliqui alguna cosa, l'has d'anar a buscar, llavors, les has de generar.
Eh? O sigui, es queixa de tot, vostè. Bé, si fem notícies locals, per què fem notícies locals? I si no, per què no? En què quedem?
Bé, jo només dic que si és ràdio d'un Martorell, doncs que es parli de Martorell. I si és ràdio de Vilafranca, que es parli de Vilafranca. I és que qui vulgui escoltar Catalunya Ràdio, doncs ja l'escolta, ja està, ja, un vial a cada territori.
Ja, però...
Perquè heu de perdre el temps d'aquesta manera.
Però si això, després, però si això és un costum de sempre.
Encara em dieu, i després encara em dieu que no em podeu treure els talls, que és una feinada...
No, no, perdoni, senyor Monegal.
Punxant Catalunya Informació, però què és això, què és això?
Senyor Monegal, no se m'exalti, que se m'infartarà, i no sé si aquí on està vostè, ja li està agafant. Bé, senyor Monegal, ui, mare de Déu, el Pepito li haurà de fer el boca a boca. Escolti'm una cosa.
No, fem una cosa també, o sigui, a partir d'ara, si em punxeu, agafeu un tros del meu programa de BTV, de Barcelona Televisió, i em punxeu i ja està, no cal que surti jo aquí a parlar.
No, senyor Monegal, jo vaig estar parlant amb els tècnics d'aquesta casa, i a partir de la setmana que ve vostè tindrà els talls. Els talls que vostè sol·liciti els hi muntaran. M'entén?
Qui diu que em muntarà aquí?
No, que li muntaran els talls, que vostè dirà, vull aquest tall, vull aquest i aquest, i ells els hi deixaran preparats perquè vostè ens pugui pentinar ben pentinats.
Digue, ja només falta que em munti aquesta gent, ja només falta això, ja.
Ja li agradaria. Sí. Ja li agradaria. Doncs bé, senyor Monegal, està vostè gravant, m'han dit que estava gravant,
sí,
sento gent aquí de fons,
de deixar, eh?
I la setmana que ve sí que ja farem la secció com cal. Ja li prometo jo. Val?
Vinga.
I què?
Ara uns minutets més i vinga, més Catalunya Informació.
No, ara després d'aquests minutets ve el senyor Sergio Fidalgo i després ja ve l'Ajuntament amb l'informatiu local.
Bé. Doncs ens escoltem la setmana que ve.
Sí, senyor, sento que està aquí vostè molt, molt rialler. Aquí,
és una peixateria, on està?
No ho sé on està, és igual, deixi-ho estar. Senyor Monegal, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adiós. Crazy chick running down the street. I said, oh, pretty baby, why the great big heat? She said, oh, wow, what a square, don't you dig the scene? Daddy Cool's playing his piano machine. Well, Daddy who? Daddy Cool. Daddy who? Daddy Cool. Daddy Cool, Daddy Cool. Bé, senyors, senyors, i estem preparant-nos per contactar amb el senyor Sergio Fidalgo.
Es veu que encara està celebrant l'empat, em sembla.
Vostè fa molta conya amb els pericos. Un dia vindrà aquí tota la colla perica.
I que farà un homenatge a la pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
No sé quin homenatge, però li trencaran les cames i me'l trobaran aquí al riu, amb les cames trencades i unes sabates de ciment.
Ai...
És que vostè provoca.
No provoco jo. A sobre que m'alegro que no hem perdut, home.
I el dia que el Barça vagi malament i li comencen a dir coses aquestes, llavors s'enfadarà.
Ah, no, a mi me la bufarà pels quatre costats.
Ja ho sé, perquè vostè és del Barça perquè guanya.
Exacte, el dia que perdi em faré del Manchester United.
Sí, no, i si l'Espanyol anés molt bé seria perico.
És probable, fins i tot.
És probable.
Que el blanc i blau no combina gaire amb el meu color de pell, però vaja.
No, en fi. Bé, ja que vostè estava parlant de coses, jo vaig trobar unes coses que em va fer molta gràcia, que són prohibicions estúpides que hi ha al món.
Hi ha alguna prohibició que no sigui estúpida? Pregunto, jo ara...
No ho sé.
Vull dir, m'estic posant una mica àcrata, una mica prohibit, però...
A veure, per exemple, a Miami està prohibit passejar-se amb monopatí per la comissaria.
Ho trobo lògic.
Que sí.
Ho trobo lògic, molt coherent. A mi em preocuparia molt que vingués un policia amb monopatí i em manillés algú. És molt millor que ho faci amb uns patins de gel.
Exacte.
Sobretot a Miami, que és la mena de cosa que es pot fer habitualment. Sí.
Per exemple, hi ha una llei a Estònia que prohibeix jugar a les cacs mentre estàs fent l'amor.
Ho trobo molt, molt intel·ligent. Perdoni, o sigui, si l'enroc ja dona dificultats, imagina't l'enroc havent-hi un altre cos per allà, sí. Poden haver-hi confusions.
Però imagina't, a mig del d'això...
Gent lesionada, fins i tot, pot haver-hi.
Però vostè ha de trucar i dir, escolti, aquí hi ha un senyor que està incomplint la llei.
Potser es referien a les competicions d'escacs. Ves que no vagi aquí la cosa, perquè és el que tenen aquests mestres d'escacs, quan es concentren i fan uns rituals per concentrar-se mentalment en la cosa i de vegades va per aquí, va per aquí.
I després hi ha una altra prohibició que és tremendament masclista, que diu, a tropa Itàlia, sap vostè com són els italians, diu que no pots prendre el sol ni prendre banys de platja nua si ets grossa, lletja o poc atractiva.
Doncs, perdoni, jo estic totalment a favor d'aquesta llei.
Està vostè, o sigui,
ja mateix, immediatament, hem d'importar aquestes normatives aquí al nostre país. És més, jo crec que es podria fer, perquè em permeto recordar-les que l'Estatut, o el que queda de l'Estatut, que es va aprovar l'any 2006, estableix el dret al paisatge. De fet, la Constitució espanyola del 78 ja parla del dret a la imatge. El que passa és que diu la pròpia imatge. Jo crec que hauríem d'ampliar aquest apartat de la Constitució i contemplar la imatge dels altres en la part que m'afecta visualment a mi.
No es dona compte, sí. Estimat senyor Braut,
digui.
Que el concepte de bellesa i lletgesa depèn de cadascú?
Exacte, per això el Tribunal Constitucional fa que li rota. Diu aquest concepte com qualsevol altre concepte jurídic és subjectiu, plàstic i elàstic.
El Rubens, en la seva època, pintava senyores que les trobaven atractives i que ara potser no les trobaria vostè.
Home, a mi em preocupa perquè aquestes tres noies, suposo que vostè es refereix a les tres gràcies de Rubens, eren les seves filles.
Llavors, no ho sabia.
Jo, perdoni, aquí estem una... Escolta, avui ja porto dues falques acadèmiques, una de física i una altra de història de l'art.
Vostè està sembrat.
Estem pujant al nivell cultural del programa. Després el recuperem posant el Fidalgo perquè ens rebaixi una mica, perquè tanta intel·lectualitat...
El que passa que el Fidalgo, si trica gaire, no sé si li dona temps, també.
Home, però per comentar els èxits de l'espanyol, tampoc necessita massa...
No, que vol comentar-lo del monument.
Però què, és el monument als patidors? És el monument al perico desconegut? Un tio allà plorant contra la paret. No,
és una família que hi ha un senyor...
La família que pateix unida es manté unida.
Exacte, porta una nena a sobre que porta una bufanda de l'Espanyol i llavors al costat...
I posa, què hem fet nosaltres per mereixer això o alguna cosa així?
La força d'un sentiment.
La força d'un sentiment. Un sentiment de culpa serà, perquè, escolta, la força d'un càstig.
Vostè s'està passant molt amb els perigos,
És que han vingut aquest món a patir.
Vostè és culer. Jo soc culer. No, però vostè és culer.
El que passa que jo començo a veure ja, vull dir, si el futbol és una religió, jo crec que els pericos vindran a ser una barreja del judaïsme, el jainisme i totes les religions aquestes que t'obliguen a fer coses xungues i a passar-ho malament i a fustigar-te, no?
Però vostè no creu que és més mag, o sigui, és més d'acord ser perico que no pas ser culer? Perquè els pericos ho són sapiguent els fracassos de l'equip.
Exacte.
Els culers no, els culers saben, ui, sempre guanyem. No té mèrit.
És que la qüestió és, però per què vols patir d'aquesta manera, home? Però amb aquest cost de l'abonament de Cornell Prat, gasta tal, no sé, vés a un restaurant, vés de vacances, vés a un club whiskeria, vés a qualsevol cosa on el resultat final serà molt més agradable del que veuràs allà, al terreny de joc. No sé, és una idea, és una reflexió.
No, sí, escolti'n cadascú.
Ara, que consti que l'Espanyol femení juguen molt bé i que tenen molt d'èxit i que inexplicablement els pericos no parlen de la seva secció femenina.
Ara, últimament, els pericos el que estan fent és fitxar jugadores de l'Espanyol.
Perdó?
Perdó, no, els pericos no em referia als del Barça. Estan fitxant jugadors de l'Espanyol.
Bé, és el que sempre ha fet el Barça en tota secció, que és a cop de talonari. Com va fer el Barça la seva secció d'handbol fitxant gent del Granollers? Com van fer la seva secció d'hoquei patins fitxant gent del Vic, del Noia...
I vostè creu que això té mèrit?
Del Reus?
Això és de nou ric, perdoni que li digui. Vull un aigua, que vostè sap per què es deien aigua, no?
No, per què?
Perquè era l'època dels cotxes americans aquests grossos, i eren, deme el cotxe más grande que aiga. I per això es diuen aigues.
Ara estic fascinat. No ho sabia pas.
Jo com que soc nen de postguerra, doncs ja em passen aquestes coses.
Però de quina postguerra? Perquè jo també soc de postguerra, concretament de la postguerra de Vietnam.
Sí, no, jo soc de postguerra de Vietnam, de postguerra de Sèrbia, de postguerra civil.
De postguerra de les Malvines, exacte. També. A mi m'afecta molt la postguerra de Crimea. O sigui, van passar gairebé dos segles, però m'afecta estava igualment.
Pues, encara està afectat.
Encara està afectat.
Se li nota que està afectat.
Sí, 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 sí.
Veu ara que estan parlant de guerres així antigues. A França va sortir una llei que prohibeix batejar el teu porc amb el nom de Napoleó.
Ho trobo lògic, és a dir...
O sigui, la gent...
Sí, ho trobo molt coherent. A veure, perdoni, vull dir, aquí estem parlant molt, és que l'encaix entre Catalunya i Espanya. Perdoni, més fotut és l'encaix entre Còrsega i França, perquè per començar Còrsega és una illa. O sigui, ja costa d'encaixar, perquè l'hauries de moure, no? Hauries de fer tot un moment de la placa litosfèrica.
Ara m'està vostè, m'està desbarant.
Seria molt complicat. Llavors, per un cors, per un que li ha fet alguna cosa bona per França, escolti... Escolti, doncs un mínim de respecte, dic jo.
Exacte, que, que no li posin Napoleó a mal d'això. Bé, no sé, hi han més històries, però no sé si posa una mica de música i ara... Si
no, no, porta una altra història, sisplau, que estic sembrat. Història? Estic sembrat, sí.
Sí, està sembrat.
Estem on falla,
doncs, que diria. Doncs, a Califòrnia, Estats Units, hi ha una ordenança que prohibeix tindre botes de cowboy si almenys no tens dues vaques. Perquè una vaca no pot ser un cowboy. Has de tenir-ne dues.
Exacte.
De dues... És com el carril bau. Si no portes més de 3 persones, no pots passar pel bau.
Una pregunta. Llavors, clar, si tu no pots tindre un parell de botes de cowboy si no tens un parell de vaques, és un parell de cows. Llavors, si només tens una bota de cowboy, pots tindre una vaca?
No ho sé, escolti, no li feia jo aquesta llei.
Aquesta llei contempla la figura del cowboy que ha patit l'amputació d'una cama o del cowboy que, per raons estètiques o de gust dubtós, porta una bota de cowboy i l'altra va descalç?
Em truca vostè a Blight, Califòrnia, Estats Units, sí. I allà li, suposo que allà li explicaran.
Blight, que és igual que Black Emperador.
No,
l'empalador,
no,
o sigui,
no, Blite, és igual. Blite.
Vostè dona anglès, sí, sí.
Perfecte. I, per exemple, hi ha un altre, ja que estem als Estats Units, a Ohio...
Hi ha molt de paio.
Sí, a Ohio, diu, el que tingui una peixera
sí.
No ha de tenir cap peix borratxo. No pot tenir peix borratxo. Tots els peixos han d'estar sobris.
Home, ho trobo coherent. Ho trobo molt coherent.
Trobo coherent.
Hombre, vostè no s'ha fet mai un flamejat de peix?
Sí, clar, però amb el peix mort.
Clar, doncs què passa si el peix està viu i té un índex d'alcoholèmia elevat? Vostè li quadra malament la quantitat d'alcohol a l'hora de fer el flamejat? Jo trobo...
Jo penso que això és una mica perquè no passin coses com aquella, la truita Ramona, aquella que està al llac de Banyoles, que li donen de beure vi en porró.
Exacte.
Què dius, home? Cal?
Sí.
En fi, doncs deixem aquest punt aquí, posem una mica de música. Sí,
no, si els alemanys tenien un pop que endevinava el resultat dels partits de futbol, el famós pop-pou...
Va acabar pop a fèria.
Exacte.
Anem amb una mica de música i després, mentre estem localitzant el senyor Fidalgo. Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. Bé, senyors, senyors, i ja tenim el senyor Sergio Fidalgo a l'altra banda del fil telefònic i jo els deia que avui ens volia parlar d'una cosa de l'Espanyol, però no de la vessant esportiva, com està dient el senyor Braut constantment, que van empatar, que no sé què... En fi, senyor Fidalgo, bon dia.
Bons dies, senyor César.
Senyor què?
César, es pensa que ets el César Vidal. Com que has posat una música que és típica de César Vidal...
Ah, no ho sabia.
La música ràdio, ja, molt
ja sap que la música sempre la posa aquí el tècnic, que jo no...
Pot ser que el nostre tècnic sigui César Vidal d'Incògnit?
No.
Ah.
És el senyor Xavier Gargallo i que jo sàpiga no té incògnit.
Està molt flipat amb Georgia, Alabama i aquests jocs tan demòcrates.
Senyor Fidalgo, bon dia.
Veus que Braut ha estado rápido y al
quite. Digui'm?
Que veus que Braut ha estado rápido y al quite.
Exacte.
És que el senyor Braut és culte, el senyor Braut és un senyor culte, jo no tinc aquesta cultura ni radiofònica ni de més. Jo, el senyor Braut, ja ho sentirà vostè al llarg del programa, ha dit pestes dels pericos.
No he dit pestes, he dit meravelles. Admiro la seva capacitat de sacrifici.
En fin.
A ver, yo, sinceramente, el señor Braut se mete con nosotros, pues yo creo que en el fondo nos está dando cierto caché, con lo cual...
Exacte.
Yo creo que lo hace por eso, porque como en el fondo nos aprecia... Sabe que así aumenta nuestro nivel social. Entonces yo solo agradezco.
No es para pero... Es que aquest programa dediquem molts més minuts a l'Espanyol que al Barça.
Sí.
Por eso mismo, o sea, y encima eso. O sea, ¿qué más podemos querer? Solo falta que ya yo os haga socio y nos pago un par de cubatas y ya todos contentos.
Jo li deia que dues coses. Una, que evidentment és més fàcil ser soci del Barça que no pas ser soci de l'Espanyol, perquè, clar, dius, el Barça, com que és un, diríem, un cavall guanyador, tothom s'hi apunta. L'Espanyol, has de sentir els colors. Seria això, senyor Fidalgo?
Que bonito.
Que m'ha quedat bé?
Ha quedat bonito. Com s'ha dit, incluso que usted ya es un dibujante de referencia entre el mundo españolista.
Clar.
Que ya comprende perfectamente el espíritu.
Una pregunta. Doncs, el monument aquest es pot veure des de l'exterior?
És que encara no m'ha explicat el què, clar.
El monument.
Jo deia que vostè no volia parlar de cosa esportiva, sinó que volia parlar, suposo, de la cosa social, de que el diumenge va fer 112 anys de la inauguració, de la creació de l'Espanyol, i es va inaugurar un monument a l'aficionat, al soci, al...
Bueno, yo básicamente lo que quería, eso es lo que más o menos ya se ha leído en la prensa deportiva. ¿Por aquí para qué estamos? Aquí estamos para pasar un rato rajando.
Sí, señor.
Vamos a rajar un poquito, vamos a rajar. Entonces, se inauguró este monumento, muy bonito, un homenaje a la afición españolista, la afición que es lo más importante, Pochettino y los jugadores siempre lo dicen, la afición es importante, la afición es lo más importante, y así, la afición es lo más importante. De múltiples idiomas, acentos.
Sí.
Pero cuando se inaugura un monumento, el primer monumento, que fue una estatua muy chula, que va a conmemorar estos 112 años de fidelidad blanquiazul, ¿qué hacen Pochettino y los jugadores? Pues rascarse los huevos a dos manos de una manera considerable, quedarse en sus casas, y no vino ni siquiera el último jugador chungo, el que lleva el botijo, el que no le da la pelota, ni de casualidad, y que le clama por ser suplente del suplente del suplente. No vino ni Dios, ni un puto jugador, ni un puto miembro del cuerpo técnico. Pero eso sí, la afición es lo más importante.
Sí.
Sin ellos nosotros no tenemos sentido.
Home, jo vaig llegir unes declaracions, no sé de qui eren, que deia, diu, bueno, si ja hem col·laborat econòmicament amb aquest monument.
Sí, muy bien, claro. Pero, a ver, o sea, un tío que ha pagado 150 o 200 euros, que es lo que se debe gastar en una caña y dos percebes la... marchería o nabo du pericu, que no deberían venir entre esos millonarios de mierda. O sea, dice, ahí hemos puesto dos duros, uy, no podemos ir. Pues como claro, uy, es que... Porque lo grave del asunto es que dicen, bueno, estamos concentrados y hemos conseguido los tres puntos, pero es que habían jugado el día anterior, era el día de fiesta, y todos estaban bajándose las pelotas, pero a tres manos.
Una pregunta.
Todos, todos.
Perdona un segon, i no podria ser que, tenint en compte el nivell cultural de la immensa majoria de futbolistes, no sabessin que era una estàtua, o potser és més, potser que algun tingués el concepte de monument quan referint-se a una senyora d'aquestes espectaculars, dius, oi, mira quin monument. I ho hagin dit, anem a inaugurar un monument. Igual es pensaven que era alguna mena com d'orgia, alguna cosa així. Dic jo, donates... Les...
Home, si hagués sido eso, hubieran venido todos.
Hagués anat tots, clar.
Con la jeringuilla en la mano, vamos. Con la jeringuilla, para ponerse éxtasis, o yo que sé, bueno, éxtasis no, perdona, Viagra, es decir, Viagra.
Ah, però el Viagra, el Viagra no s'injecta,
no s'injecta?
Com ho sap vostè?
El Viagra són pastilles blaves que es prenen per boca.
Vale, exacto, sí que tiene usted razón. Pues bueno, en caso, si hubiera sido ese tipo de orgía que usted, ese tipo de monumento, yo estoy convencido que algún jugador de la plantilla perica es soltero y se hubiera apuntado gustoso y corriendo. Simplemente no vinieron porque no les apeteció, porque no les dio la gana, porque estarían cansados de darlo todo por la afición a la que tanto quieren y tanto adoran, por lo que sea, pero no vino nadie.
Home, el senyor Simao lo millor no va venir perquè ja no se'n recorda on està el camp.
Ah,
bueno, pero que el señor Simao venga, mira, a fin de cuentas se viene y se está de turismo, pues ya está claro. Pero es que está de turismo, o sea, está venido para lo que ha venido y ya está, no pasa nada. Ha venido aquí a ver si corría poco, cobraba algo y mataba en los últimos años, ¿hola?
Sí, estem aquí, t'estem escoltant.
Pues eso mismo, que el Simao no me preocupa. Aquí el problema es con nosotros, los símbolos de la afición, los que todos queremos, los que dicen que... Ese es el problema, que no sé... Yo entiendo que no vengan los kings, que no vengan todos... Però bueno, que lo hagan, se lo jueguen a los chinos, lo tiran a
la tijera, jo penso que el que sí hauria d'estar obligatori és que l'entrenador i almenys el capità, un dels capitans, hagués estat obligatòriament. I la resta, voluntaris. No?
Sí, que no, que vayan dos, o que venga, simplemente a ver, aunque que a quien le toque, yo te digo, si yo entiendo que a lo mejor todos quieren que no van a venir los 15, pero bueno, en 112 años hemos hecho una estatua, hombre, yo creo que 4 o 5 se podrían haber molestado de venir en vez de rajarse las narices como se han rascado.
Ah, però això no és un problema, potser, del club, de que no obligar els seus jugadors a estar amb certs actes?
Els contactes d'imatge, que se'n diuen.
Exacte.
Sí, no, el club tiene su parte de culpa, ¿de acuerdo? O sea, el club, la verdad, que les puede haber forzado. Pero también, a ver, también podría haber salido algo de ellos, creo yo. Porque luego, cuando las cosas van mal dadas y la gente les pita,
Entonces dicen, bueno, es que tenéis que pitar, no tenéis que pitar, tenéis que animar, porque nosotros lo dejamos todos, lo damos todo por vosotros, que sois nuestros queridos seguidores, a los que estimamos. Pues oye, pues que vengan dos, le pago tu propio. Oye, es decir, hey, que me acerco. Y además no hace falta ni que estén 25.000 horas, ¿verdad? Estar allí una horita. O sea, estar allí una horita y luego largarse, punto.
Clar, el que passa que això de cara a l'afició té una sensació de que el jugador de futbol és un mercenari.
És que ho és, sisplau, és que ho són.
Es que lo son, pero entiéndeme, a ver, tú puedes ser un mercenario, pero puedes ser un mercenario agradecido.
También.
Eso es lo que es el tema. Eso es un problema de decir, bueno, no sé, es como si mañana yo, usted y yo, que somos mercenarios del Diario La Grada, monta una fiesta y no aparecemos porque no sabemos, porque no sabemos las pelotas. De acuerdo, cobramos para hacer nuestra faena, no tenemos por qué ir, pero hombre, es un detalle,
pues sí,
te acercas, aunque sea, pues, más que nada, pues dice, bueno, me dan cosas, te dan trabajo, te acercas un poquito. Uh-huh. Pues esta gente que cobra lo que cobra, hombre. Y que dependen, sí, en buena medida de que la gente, digamos, del público del circo, porque deja de ser un circo, no deja de ser los payasos y los trapecistas, pues hombre, de vez en cuando, pues eso, ¿no? Pero es que yo entiendo que lo que diga peñas, porque hay muchas peñas. Esto ya no era una peña, sino una estatua. Y era la única estatua que se inaugurará en los próximos 100 años, seguramente.
Home, jo penso que els jugadors haguessin dit, si això ho fessin, aquesta inauguració, després de l'entrenament ens quedaríem 10 minutets més. Però clar, ho fan un dia que tenim festa.
Vale, pero eso me entiende. Cierta, vamos a ver, estos tíos como si trabajaran 40 horas semanales.
Això sí. Però a veure, tenen categoria.
Jo tinc la teoria que simplement haurien d'estar, si no estaven a l'Octoberfest a Castefa, haurien d'estar amb el seu representant buscant un altre club, perquè mercenaris ho són, i davant la possibilitat que l'Espanyol baixi a segona, aquests covards estaran fugint.
Senyor Fidalgo, ho hem de deixar aquí. Ens queda encara un minutet. Senyor Fidalgo, com sent? Fidalgo?
L'escucho perfectament.
Sí, doncs dic, ho hem de deixar aquí perquè ja ens està entrant la música de sota. Ens queda encara un minutet i hem de donar pas a la Sunda Mera perquè faci l'informatiu d'aquesta casa. Ens tornarem a retrobar la setmana que ve i a veure com ha quedat tot això de l'estàtua. Per si bé, senyor Fidalgo.
Jo solo espero que Bravo no se vaya a llenar así en ella. És el públic que espero.
Exacte, esperem que no, que és un senyor que el tenim de moment encara una mica educat. A tots vostès, recordar-los que el proper dimarts, a partir de les 12 del migdia, tornem a estar aquí, la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, amb aquest programa en companyia. I moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que l'ha fet possible. Well, we used to...